12 minuts passen de les 6 de la tarda. El Departament de Salut ha presentat aquest migdia, tal com hem explicat a les 4, el pla de vacunació contra la Covid-19 a Catalunya amb l'objectiu d'arribar a vacunar 150.000 persones cada dia, sempre i quan les vacunes arribin de manera massiva. Així ho explicava la consellera Alba Vergés.
Sí, així, amb la vacunació de grip vam poder fer un pic diari de 60.000 vacunes administrades al dia. Aquí podem arribar a posar 150.000 vacunes al dia quan encertem també tota aquesta fase, i però per això cal que en tinguem disponibles doncs més d'un milió per poder desplegar aquesta part de la població general de 150.000 dosis de vacunes al dia.
Bé, d'aquestes i altres qüestions en parlarem, com és habitual, els divendres amb el Dani Arbós, biòleg i periodista, en fi, periodista, científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Veus factible que s'arribi a la xifra de 150.000 persones vacunades al dia? Evidentment, si arriben les vacunes.
Mira, ho veig poc factible pel que deies, perquè no crec que puguin que arribin tantes vacunes, no? Com deia la consellera, vol dir rebre un milió de vacunes a la setmana, i això seria 10 vegades més de les que rebrem ara. A partir de la setmana que ve en rebrem unes 112.000, Per tant, rebre'n un milió, rebre'n 10 vegades més. Sí que s'espera que les properes setmanes i mesos en rebem més, que vagin augmentant les dosis, però arribar a tenir un milió de vacunes la setmana ho veig poc factible. Per tant, no ho podrem saber, perquè no ens donaran l'oportunitat de posar-nos a prova.
Dilluns vinent, Catalunya rebrà, si tot va com ha d'anar, les primeres dosis de la vacuna d'AstraZeneca. La consellera de Salut ha lamentat que el govern espanyol encara no hagi marcat el límit d'edat per administrar aquesta vacuna.
Per nosaltres és inaudit, no? Avui estem a divendres. Aquestes vacunes d'AstraZeneca ens podrien arribar, si tot va bé, aquesta setmana que ve. No sabem si exactament dilluns, esperem que sí, però aquesta setmana que ve segur. I, per tant, a dos dies de que ens puguin arribar, no sabem encara i no s'han posat d'acord sobre el topall de l'edat. Nosaltres tenim una posició clara, l'hem expressat des del principi, que és poder doncs no separar o no trencar aquestes edats de 55 a 65. I també la logística realment seria molt més complicada encara si el topall acaba sent 55.
55, 65, la primera qüestió que trasllado és: aquesta vacuna no genera una certa desconfiança? Perquè, clar, si d'Alemanya ja diuen que a partir del 65 no la posaran, i hi ha aquest debat de 55-65, dona la sensació que aquesta vacuna d'AstraZeneca, doncs, a veure, té menys garanties o és menys segura que, per exemple, la Pfizer.
A veure, el que passa amb aquesta vacuna és que els assajos previs que es fan, no, es comencen amb assajos amb poques persones, després amb més persones, i després hi ha el que es diu l'assaig en fase 3, en què es fan milers de persones. I el que ha passat és que les dades que tenim actualment d'aquests assajos en fase 3, amb milers de persones, d'aquests milers de persones, la gran majoria són sobretot menors de 55 anys. Llavors, les dades que tenim de més grans de 55 anys són poquetes. No és que no n'hi hagi, però hi ha molt poques dades, llavors hi ha molt poca evidència. Llavors aquí hi ha qui diu: home, les proves dels assajos anteriors, les proves d'altres vacunes semblants, ens fan indicar que ha de protegir. Per tant, sí que es pot aplicar a majors de 55 anys, que és, per exemple, el que fa el Regne Unit. I aquí diu: no, escolti, les dades que ens ha presentat la companyia doncs inclouen molt poca informació sobre els més grans de 55 anys, per tant, no sabem, no vol dir que no funcioni, vol dir que no ho sabem, per tant, no els hi apliquem. Si no tinguéssim cap altra vacuna, si no hi hagués cap altra alternativa, doncs, home, millor això que res, no? Sobretot en una població que és la de més risc. Però com que hi ha altres alternatives, com que tenim les vacunes de Pfizer, com que tenim la vacuna de Moderna, com que es preveu que les properes setmanes o mesos doncs potser se n'aprova alguna altra, com la de Janssen, que és la de Johnson & Johnson, doncs, bueno, diuen, doncs, escolti, posem alguna d'aquestes que sí que sabem segur que funcionen en aquests col·lectius, i la de Oxford AstraZeneca, doncs, la posem als que sabem que funciona, que són això, els menors, sobretot, de 55 anys. Llavors, hi ha aquesta franja de grisos de 55 a 65 que, bueno, s'ha d'acabar de definir. Jo sí que estic d'acord amb la consellera que, home, que avui divendres encara no se sàpiga, doncs és una mica això això d'anar sempre a última hora improvisant i de pressa i corrents i la manca de planificació.
Veurem què diu el senyor Simón, el doctor Simón, d'aquí un quart d'hora, no? Fernando Simón, d'aquí un quart d'hora explicarà. Sempre és alguna decisió al respecte, com és habitual. Dona i apareix cada dia, que, per cert, cada dia se l'escolta menys, a dos quarts de set del vespre.
El veredicto lo tengo
sobre... No sé si estoy escuchando al Dioni o a Fernando Simón. Bé, abans, més coses. Anem amb una altra qüestió que volia abordar el Dani Arbós, que és aquest estudi de supercontagiadors. A veure, abans que res, Dani, refresquem amb Fernando Simón què entenem per supercontagiadors.
A veure, un supercontagiador, o sigui, no tothom té la mateixa capacitat de contagiar. Val? O sigui, nosaltres ens imaginem que tenim el virus i que el podem passar, però el que s'ha vist és que hi ha persones que el contagien molt més, per diversos motius. Doncs perquè tenen una càrrega viral molt alta, vol dir que en cada goteta de quan parlen, quan estornuden, doncs treuen molta quantitat de virus, ja sigui perquè doncs fan molta vida social o treballen en llocs on es relacionen amb molta gent, i que, per tant, contagien a molta gent. Hi ha un estudi que es va fer al Regne Unit, al Centre de Modelització Matemàtica de Malalties Infeccioses, que deia que el 80% de contagis, de tots els contagis, eren responsabilitat d'un 10% de persones, d'infectats, no? O sigui, hi ha uns pocs que expandeixen molt el virus. Llavors, un grup de la Universitat de Santiago de Compostela es dediquen a fer una mena com d'arbre genealògic per reconstruir doncs els patrons de dispersió del virus i per entendre com es va escampant el virus pel món. I ja van fer un estudi doncs al juny, maig-juny, i ara n'han fet un altre, en què fan anàlisis genètiques del virus, han analitzat més de 160.000, i es confirmen que realment, a vegades, on veiem que pugen molt els casos, és perquè hi ha aquests fenòmens de supercontagi. Hi ha el que es diuen o les persones que tenen molta capacitat de contagiar o el que es diuen esdeveniments de superdispersió. O sigui, és un casament, una festa que no s'hauria hagut de fer, una trobada amb molta gent, i si trobes que hi ha una persona que té molta càrrega viral, doncs contagia tothom, no? Llavors, a partir d'aquí, tens d'un contagiat, passes a tenir-ne 10, 15, 20, 50, que ho escampen a tot arreu, no?
Però per què són supercontagiadors? Que és una cosa que no he acabat... O sigui, per què jo... Bueno, jo no, perquè no... Vull dir, no. Vull dir... No ho sé, però vull dir, com pot ser que jo, posant l'exemple amb la meva... Sí. Amb mi, no? És a dir, com pot ser que jo sigui supercontagiador? O sigui, per què jo ho puc ser i, per exemple, la Bane no?
Doncs mira,
o la Bane sí, i jo no. O sigui, què és el que et fa supercontagiador?
Dos explicacions. Una, que, per exemple, tu, si ets supercontagiós, que tu tinguis molta quantitat de virus. Tu potser no tens la malaltia molt greu, potser tens unes bones defenses, potser ets fins i tot asimptomàtic, però tu tens molta quantitat de virus. Llavors, tu, quan parles, si parles sense mascareta, si no mantens les normes que tots sabem, doncs, a l'expulsar les teves gotetes, cada goteta d'aquestes porta moltíssim virus, moltíssima càrrega viral. I, per tant, si li arriba algú altre, si tu doncs, parles sense mascareta amb 3 o 4 persones que esteu en una rotllana, doncs la possibilitat de que una d'aquestes gotetes infectades arribi a l'altra és molt, molt alta, molt més alta que una altra persona que potser en cada goteta que emet doncs treu poc virus en cada goteta, no? Aquesta és una explicació. Una explicació és la càrrega viral.
Un moment, perquè aquesta explicació crec que és important fins al punt que, per tant, en qualsevol, per exemple, que això ho veig molt, qualsevol rotllana de gent que, de 3, 4 persones que estan parlant, que en algun moment es baixen la mascareta i estan parlant amb la mascareta baixada, si hi ha un d'ells que no ho sap, però és supercontagiador, ja els està contagiant.
Exacte, exactament. Això, per exemple, un cas molt clar és hi ha gent que té el virus i a la família no li transmet a ningú. Vull dir, en la seva bombolla, no? Ja vam parlar de bombolles, en el seu nucli familiar diu, mira, jo he donat positiu, però per sort la meva parella o els meus fills no han donat positiu. Doncs perquè potser ells tenen poca capacitat de contagi, serien el contrari que supercontagiadors. Potser tenen poca càrrega viral i a casa van sense mascareta, perquè a casa doncs anem sense mascareta, però no han contagiat el virus a la família. En canvi, els supercontagiadors, els que tenen molta càrrega viral, doncs al revés, no? Són d'aquests que agafen el virus i el transmeten a tothom amb qui es relacionen si no mantenen les distàncies. Llavors, aquesta seria una de les explicacions. I per això, a vegades, baixar una mica la guàrdia, no? Hi ha gent que diu, hosti, jo he agafat el virus, però és que no sé on, no sé com, perquè veig molt poca gent, perquè faig totes les normes. Però si, per exemple, això, estàs en una terrassa assegut, encara que sigui l'aire lliure, però esteu allò de cara, no?, com en rotllana, i ja esteu menjant i bevent i no porteu la mascareta, i resulta que estàs amb una persona que és d'aquest perfil supercontagiador, doncs és molt fàcil que només amb aquell contacte tu agafis el virus, no? I per això explica molts dels contagis de la gent que diu, però jo no entenc on he agafat el virus.
Entonces,
on he agafat el virus.
A veure, Dani, jo podria ser asintomàtica supercontagiadora.
Exacto.
Ya vi, cómo mola, pues yo quiero ser...
No, mola nada, no mola nada.
Perquè aquestes persones, que ells no en tenen la culpa, vull dir, són així, però que provoquen... O, per exemple, coses que gent que fa esport en llocs tancats sense mascareta, perquè no, bueno, pues, clar, pues, potser està a l'altra punta, però amb el que hem comentat aquí diverses vegades dels aerosols i de les gotes de l'aire, doncs potser una persona en un gimnàs o en el que sigui, doncs, tot i que estigui a molta distància entre l'aire que circula i que aquesta persona té molta càrrega viral, doncs contagia a tot el gimnàs.
Però és que el risc és doble, perquè tu, perdoni, senyor Marcelí, un segon, tu no saps que tens el virus perquè ets asimptomàtica i probablement tens una alta càrrega viral, per tant, ets un perill ambulant.
Sí, l'únic que... Clar, sí, l'únic que no s'ha d'estigmatitzar la persona perquè ja no en té la culpa, ja no sap que té el virus. Tens tota la raó, que aquest és això és un dels fenòmens que explica per què, no?, a vegades es donen tants casos, i sobretot això, perquè molta gent et diu, però és que jo no sé d'on... O sigui, ho he revisat tot, perquè una cosa que passa amb la gent quan li donen un positiu és que molta gent comenta a refer tot el, bueno, tota la seva història dels darrers dies. El seu historial, però escolta'm, on el puc haver agafat? Quasi no he sortit de casa, només ens vam veure, però era l'aire lliure. Bueno, doncs a vegades són fenòmens d'aquests que hem estat en algun lloc o en algun moment amb una persona doncs, que té aquesta alta capacitat de contagi. No? Llavors, a vegades, molts dels brots que es veuen o de l'expansió del virus, el que han vist aquest grup de la Universitat de Santiago de Compostela, que es dedica a fer això com arbres genealògics, és veure que aquest fenomen és molt important i que això, el 80%, o fins i tot es diu que el 90% dels contagis són provocats per un 10% de les persones que tenen el virus. O sigui, la gran majoria el tenen i no contagien a ningú, ja sigui perquè es porten superbé, no? Jo potser soc supercontagiador, però si no veig a ningú, doncs no contagio.
Clar.
Però si resulta que no sé que tinc el virus o el tinc perquè sóc asimptomàtic o tinc molt poca... O també hi ha els que ho són, que són el que es diu presimptomàtics. Vol dir que tu durant uns dies potser tens el virus, l'estàs contagiant, però tu encara et trobes bé. I no és fins al tercer, quart, cinquè dia...
L'estàs covant.
I no és fins al tercer, quart, cinquè dia que et trobes malament i que llavors és quan et fas la prova o et quedes a casa. Però tu els dies previs ja l'has passat, no? Ja has contagiat a la gent amb la que has estat.
D'aquest estudi dels supercontagiadors, atenció, perquè en l'article diu, responsabilizar a una cepa del caos que estamos viviendo es una enorme simplificación del algoritmo de la pandemia, aunque es una manera eficaz de justificar lo que a nivel social no supimos controlar. O sigui, ve a dir que això de les soques que no li donen massa culpabilitat a aquesta expansió del virus. No sé què en penses tu.
A veure, el que diuen és que, per exemple, la situació que hem viscut a Catalunya i a Espanya, per exemple, els darrers mesos de Nadal, no es pot atribuir a la soca britànica. En cap cas s'ha d'atribuir al nostre comportament durant el Nadal. O sigui, que és més que hem abaixat la guàrdia. Per tant, gent que ha agafat el virus d'aquesta supercontagiadora l'ha extès més perquè hem baixat la guàrdia. L'explicació de la pandèmia és multifactorial. No podem dir que ara només és la soca. Per exemple, ara, després que parlarem de Portugal, allà sí que ha passat que s'han combinat dues coses. S'ha combinat doncs, que han tingut una soca molt més contagiosa, com és la britànica, amb el fet de que han baixat la guàrdia, no? I han baixat les mesures. Però vull dir que el que hem viscut aquí no podem dir que és de la soca britànica. És perquè durant el Nadal doncs, ens vam relaxar, vam veure més la família i, per exemple, una cosa que s'està veient als hospitals és que, i t'ho diuen els metges, tenim tenim ingressat gent de la mateixa família que estan doncs, dos o tres ingressats. Doncs perquè en un àpat familiar, un d'aquests que podia ser supercontagiador doncs, va contagiar tota la resta. Molts d'aquesta resta del dinar doncs, ho han passat asimptomàticament o ho han passat de manera lleu, però uns altres, per desgràcia, ho han passat més greu i han acabat ingressats. No? I et diuen, és que tinc un matrimoni, els dos a la UCI, o un a la UCI i una planta, tinc un que li vam donar l'alta... Bueno, doncs que hi ha famílies que totes han estat afectades pel virus.
Ara que parlaves de Portugal... Segons dades del Centre Europeu per la Prevenció i el Control de Malalties, Portugal ha registrat la taxa d'infecció més alta de la Unió Europea durant les darreres dues setmanes, 1.429 casos per cada 100.000 habitants. A més, també té la taxa de mortalitat més elevada a Europa, 247 casos per cada milió d'habitants. De fet, Portugal va acabar el mes de gener amb les dades més tràgiques des de l'inici de la pandèmia, 5.576 morts, el 44,6% del total i 306.838 contagiats, el 42,6%. Ara apuntaves, Dani, què és el que ha passat a Portugal. Si et sembla, el que podem fer és preguntar-li primer a l'Anna Sofia Rocha, que és periodista portuguesa del diari Jornal de Notícies, a qui podem saludar aquesta hora. Anna Sofia, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Toni, ¿cómo vas?
Pues bueno, aquí campeando la situación con el coronavirus. La primera pregunta que te traslado es, bueno, ¿qué ha sucedido para que el primer mes del 2021 Portugal haya aumentado tanto los casos si en las primeras etapas de la pandemia se había manejado muy bien la situación?
Sí, Toni, desde el 27 de diciembre los casos de infección por el nuevo coronavirus están aumentando en Portugal, es verdad. Es cierto que tuvimos un éxito relativo a la lucha durante la pandemia, perdón, durante la primera ola de pandemia. Sin embargo, los casos dispararon un poco después del final de las festividades. Así que los números, el incremento está con certeza relacionado a los alojamientos. De la Navidad. En las últimas semanas de enero, Portugal registró la mayor tasa de infección por COVID de Unión Europea.
Te iba a preguntar, Ana Sofía José, si el gobierno atribuye a la celebración de la Navidad o a otros factores esta alta incidencia del virus, del coronavirus, en Portugal.
El gobierno habla de dos factores. La llegada de la variante británica y el relajamiento de la Navidad, sí. No hay cómo negarlo, porque los datos, los números crecieron exactamente después del término de las festividades. Y si el gobierno reconoce que hubo un error en relajar las medidas, sí.
En Portugal se han implantado y se han tomado nuevas medidas. ¿Cuáles son las actuales, las implantadas a día de hoy en Portugal?
Al día de hoy, Toni, tenemos confinamiento, claro, hay obligatoriedad de teletrabajo y de uso de mascarilla en la calle y también en el local de trabajo. Las escuelas están cerradas desde hace el 21 de enero y la próxima semana van a empezar solamente por el digital. Pero creo que las medidas no son tan fuertes como en la primera ola, aunque están en vigor y en fuerza.
Hubo unas imágenes que nos impactaron mucho, que fue las ambulancias pues fuera de los hospitales esperando a tener posibilidad de, en fin, de conseguir una cama para un paciente. ¿Cuál es la situación ahora mismo en los hospitales en Portugal?
Bueno, los hospitales están con gran presión, ¿no? Como se puede ver, no se habla de otra cosa que no sea la presión de los hospitales. Y estamos intentando recoger a la ayuda europea, nominalmente de Alemania y de Austria, para resolver la situación. Tenemos trasladado pacientes desde el sur y del centro del país hasta las islas, por ejemplo, y hoy mismo debemos trasladar 15 pacientes 10 pacientes a Austria. Esta semana llegaron también 26 profesionales de salud de Alemania para ayudar a Portugal también con ventiladores y camas para intentar aliviar la presión que se siente en los hospitales, que claro, están llenos no solo con pacientes de COVID-19, como también pacientes con otras enfermedades. A Austria van a ser trasladados 5 pacientes con otras enfermedades.
Países europeos como Alemania y Austria, como bien dices, han ofrecido su ayuda. Aquí hay otra cuestión, que es el proceso de vacunación. ¿En qué momento estamos en Portugal en ese proceso de vacunación?
Así, el proceso de vacunación está decorriendo, ¿no? El primer ministro, António Costa, reveló hoy que cerca de 400.000 personas ya tomaron la primera dosis de la vacuna y que esta semana llegarán 6.000 vacunas de Moderna al sector privado. Y 100.000 personas ya recibieron la segunda dosis. Las vacunas que estamos utilizando es la vacuna de Pfizer y Moderna, y el día 9 de febrero llega la AstraZeneca.
¿Cómo se gestiona?
Así que el gobierno...
Sí, disculpa, te iba a preguntar cómo se gestiona la vacunación en Portugal. Es decir, ¿lo hace en este caso la sanidad pública a través de la sanidad privada? ¿Cómo se gestiona?
No, la vacuna está siendo administrada con los servicios públicos, sí.
Como en España.
Sí, como en España. Y tiene, claro, la orden de toma es de los prioritarios, los idosos, Fuerzas Armadas. Próxima semana las Fuerzas de Seguridad y Bomberos van a recibir la vacuna. Hay un proceso muy semejante al que está siendo adoptado por toda la Europa.
Una última cuestión. El pasado miércoles dimitió el coordinador del plan de vacunación contra la COVID, el señor Francisco Ramos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué motivo hubo?
Claro. Tony, Francisco Ramos se dimitió a causa de un problema que se ha visto un poco por toda la Europa, incluso en España. Así que Francisco Ramos se dimitió porque decidió hacerlo porque detectó irregularidades, en el proceso de vacunación en su propio hospital. Francisco Ramos, el presidente del Consejo de Administración del Hospital da Cruz Vermelha, y detectó irregularidades en el proceso de vacunación, así que decidió dimitirse. No fue el único, y es una cuestión que ha levantado muchas críticas, incluso de la oposición del gobierno, que insiste que hay una vacunación indebida porque se ha planeado mal el proceso de vacunación.
Ana Sofía Joxa, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni, gracias.
Gràcies, bones tardes. Li pregunto al Dani Arbós si aquest dibuix que ens feia del que ha passat a Portugal, és a dir, Nadal més la variant britànica, si aquest és el que creu ell, si tu creus que aquest ha estat el còctel que ha fet que sigui ara mateix, malauradament, el país Europa que lideri les contagis, més també la situació de, en fi, per habitants de morts i contagiats, si ha estat això o hi ha d'altres factors. Dani.
Doncs mira, els experts diuen que ha estat això, no? Seguint amb el que dèiem abans dels supercontagiadors, el que deien els investigadors, deien, és que encara que hi hagi noves variants, si mantenim les mesures, si mantenim la distància, la mascareta, el que tots ja sabem, doncs escolti, les noves variants no ens podran contagiar, no? Si fem totes les mesures de seguretat, per molt contagiosa que sigui, doncs no ens contagiaran. Ara, si resulta que arriba una variant més contagiosa, com és el cas de la britànica, i coincideix amb el temps en què relaxem les mesures, Doncs clar, doncs s'expandirà molt més, no? Perquè si resulta que la variant aquella té més capacitat d'infectar la gent i si es troba doncs, que la gent no porta mascareta o no manté la distància o no evita les interaccions socials, doncs provoca un còctel explosiu, que és el que ha passat a Portugal. I jo crec que hem d'aprendre del cas portuguès perquè no ens passi aquí, perquè la variant britànica es anirà escampant per lògica natural, o sigui, el virus no té una consciència, no sap el que està fent, però el virus muta i si té la capacitat d'infectar més gent, doncs té més èxit evolutiu, no? Estem veient la selecció natural de Darwin, l'estem veient en directe. I llavors què passarà? Doncs que aquesta variant acabarà sent la predominant al nostre entorn. I per tant, el que ens pot passar és que si abaixem la guàrdia, doncs com que tindrà molta més capacitat de contagi, doncs també pot fer que aquí els casos es disparin, no? I per tant, jo crec que hem d'aprendre dels errors que han fet a Portugal per no repetir-los i no baixar la guàrdia perquè no se'ns desboqui el virus com els hi ha passat amb ells.
Molt bé, Dani. Escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un divendres més.
Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana.
Salut.
I esperar la vacuna.
Sí. No, espera, si jo ja estic amb el braç en l'aire fa dies...
Jo també.
Jo no havia vist mai tantes imatges de gent que la punxen com si fossin pinxos morunos.
Sí, noi.
Veig tot de trossos de carn que els van punxant amb les imatges dels diferents telediaris, canals 24 hores, telenotícies, i dius, bueno, van de veure tantes imatges a veure si arriben les famoses vacunes.
Ara.
A veure. Dani, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
A tot això fem un parèntesi, 2:30, i ens acompanyarà Xavi Rocamora amb l'última hora esportiva.
Versió RAC 1.